l'Info Migdia.
Són 2:15, comença l'Info Migdia d'avui dimecres 10 de gener. Comencem saludant Andrea Medina. Bon dia, Andrea.
Bon dia.
Titulars. Calella va tancar l'any 2017 amb un atur registrat del 15,5% amb 1.356 veïns sense feina, que representa un dels registres més positius dels últims anys. Sobre l'evolució de l'atur aquí a la ciutat, a la comarca en general, i també les perspectives d'aquest 2018, avui a l'Info Migdia en parlarem amb el secretari comarcal del sindicat UGT.
Perspectives marcades per l'augment del salari mínim interprofessional, del qual també en parlarem amb Lluís Torrents, d'un dels sindicats que més està batallant contra la discriminació salarial entre homes i dones.
Més coses. El president local del Partit Demòcrata ha valorat l'anunci de la renúncia d'Artur Mas a la presidència del partit per permetre, entre d'altres qüestions, que així eixampli la seva base social.
Marc Buch ha definit Mas com un home d'estat que per ell continua sent un gran actiu del Partit Demòcrata. Ha recordat la seva determinació per iniciar el procés, la qual cosa li està portant conseqüències judicials que podrien anar a més si definitivament s'amplia la causa de l'1 d'octubre.
I aquest matí s'han escollit els guanyadors, Andrea, de la campanya de Nadal del Mercat Municipal.
Quin és l'ingredient secret d'aquest Nadal? És la gincama que s'ha fet durant aquestes festes i amb la que els nens han participat en uns mots encreuats.
I l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital va rebre a finals del mes de desembre la subvenció corresponent a l'any 2017, diners que arriben fins a 6 mesos més tard de l'habitual a causa de la intervenció de les finances de la Generalitat per part del govern espanyol.
En parlarem avui amb Josep Puig, director de l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital.
I el Banc de Sang i Teixits de Catalunya farà aquest divendres i fins al 19 de gener una marató de donants, a partir de la qual espera aconseguir 8.000 donacions perquè les reserves actuals es recuperin
de la davallada pròpia de les festes, a les que s'hi suma la dels donants habituals que han patit la grip. Com a novetat, a partir d'ara el Banc de Sang i Teixits informarà el donant de quan s'utilitza la seva sang.
Calella va tancar l'any 2017 amb 1.356 persones com a demandants de feina a l'atur, una dada d'atur registrat del 15,56% aquí a la nostra ciutat, segons dades de l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, corresponents al mes de desembre. En termes interanuals es constata un descens de l'atur a la nostra ciutat de l'1,88%, que en tot cas se situa per sobre de la mitjana comarcal. En tot cas, unes dades que volem analitzar amb el secretari comarcal del sindicat UGT al Maresme, amb Lluís Torrents. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com definiria, per començar, aquestes dades de l'últim mes de l'any al conjunt de la comarca, el 15,56% a Calella, la nostra ciutat, i poc més del 13% al Maresme?
Bé, doncs, en principi, totes aquelles dades que signifiquin una retallada de la taxa d'atur són bones dades, són positives. Posem un però als sindicats, però aquesta vegada jo crec que amb total justificació. No té un reflex exactament igual amb la pujada de la gent que està treballant. Una cosa és que baixi la xifra de la taxa d'atur i una altra, que és la més important, és que pugi la xifra de la gent que està registrada, està donada d'alta, afiliada a la Seguretat Social. Aquest optimisme amb aquesta baixada és menys si ho comparem en aquests 10 anys, és a dir, des de que va començar la crisi el 2007. De fet, en aquests 10 anys, ara tenim 152.300 persones més que fa 10 anys, quan va començar la crisi, aturades. I la temporalitat és 4 punts més alta. Això vol dir que, encara que la recuperació econòmica és algo que surt tot arreu, a les notícies, en la boca de la gent, quan veiem la gent passejant, o els comerços, la veritat és que aquesta recuperació encara no ens ha arribat a les persones treballadores. Uh-huh. Aquesta reducció de l'atur ha anat en detriment de la qualitat de l'ocupació.
Encetem l'any, senyor Torrents, amb l'acord del govern espanyol de pujar el salari mínim interprofessional. Aquest és el titular, però expliqui'm vostè quin és l'impacte que té això en la massa de treballadors.
Jo crec que aquest esforç es tenia que fer. Es va fer ja de l'any 2016 al 17, es va pujar llavors un 8%, van passar dels 657 euros aproximadament als 707, Ara tornem a fer una pujada important del 4%, ens situarem en els 736 euros en el 2018, però el que és més important, amb una perspectiva d'entrar en el 2020 amb un salari mínim interprofessional de 850 euros. Això vol dir, resumit, que entre el 2016 i el 2020 haurem incrementat aquest salari mínim interprofessional un 30%. Ara bé, aquí tenim la meitat del salari del que tindríem en qualsevol altre país del nostre entorn d'Europa.
Això que vostès... Sí.
És bona notícia, uh-huh. La pujada és molt important i encara ens queda molta feina per fer.
Sí, perquè això que vostè ens explica té relació amb el que ens diuen des de les entitats del tercer sector de l'existència de treballadors pobres.
Efectivament, nosaltres això li denomem la nova pobresa, uh-huh. És a dir, aquella persona que tenim feina no arriba als seus ingressos per poder fer front al dia a dia de la vida per viure amb dignitat, la vivenda, l'escola, el menjar, i és precisament per aquest nivell salarial que tenim després d'aquests anys de crisi.
Tenen vostès contactes més o menys periòdics amb els gremis empresarials aquí al Maresme, amb els del sector amb els del sector turístic, especialment aquí al nord de la comarca?
Sens dubte, sí. Tenim contactes, tenim una relació fluida. Jo m'atreveria a dir que aquesta relació és necessària i obligatòria quan has de conveniar aspectes que afecten als treballadors i les treballadores, les persones que estan dins d'aquests sectors, i això ens obliga a tenir aquesta relació fluida. Compartim també diversos àmbits d'actuació, com estem junt amb els gremis, en estaments i en organitzacions, com el Consell Econòmic Social de Mataró, com el Pacte per l'Ocupació i el Desenvolupament Econòmic a nivell del Consell Comarcal, on coincidim amb les patronals, cosa que és important. És imprescindible per poder avançar d'una forma justa, d'una forma equilibrada.
Està clar. I per acabar, treure a col·lació el tema de la discriminació salarial entre homes i dones, i li explico per què. Perquè hem sabut que a Alemanya aquest any les treballadores sabran el que cobren els seus companys, perquè el govern ha decidit que les empreses estiguin obligades a informar el que paga els homes, la mitjana del sou. Què li sembla això?
Això està molt bé, però la mesura d'Alemanya aplicada en Espanya seria insuficient. Uh-huh. Nosaltres aquí en Espanya la legislació garanteix que no hi hagi discriminació.
En la teoria.
Però on és el problema? Clar, no la teoria. Uh-huh. Però on és el problema? En la pràctica. És a dir, el problema no es fa en que un mecànic home cobri més que una mecànica dona en el conveni sidometal·lúrgic. Cobra el mateix. El problema és que el que fa d'encarregat d'aquell taller, d'aquella secció, segurament serà un home i no és una dona. Aquí hi ha un sostre de vidre que impedeix a les companyes, encara avui en dia, malauradament, que impedeix a les companyes el poder assolir els mateixos nivells d'oportunitat que els homes, i això al final repercuteix en els sous. I hi ha un altre factor, si em permets, i és que nosaltres encara estem instal·lats en una cultura força masclista on la dona encara assumeix un rol molt determinat que condiciona la seva expectativa en la feina. Això és una cosa que tenim que trencar no només amb la pressió sindical en matèria laboral i en les empreses, perseguint-ho, sinó també ho hem de trencar com a cultura en la societat. Fa quatre mm-hmm. dies s'ha fet públic una denúncia que nosaltres vam posar que té a veure amb aquesta discriminació que es fa entre homes i dones en diferents àmbits, que és contra l'empresa Schweppes pel torneig Conde de Godó, uh-huh. on obligaven a les safates a anar vestides amb minifaldilla. Uh-huh. Vam denunciar això i el resultat ha estat unes multes molt quantioses que s'hi han posat a les empreses organitzadores i a les que obligaven a aquestes noies a vestir amb faldilla obligatòriament per fer aquesta feina.
Hi ha molts aspectes en els que encara estem avançant a pas de tortuga, senyor Torrents?
N'hi ha molta feina per fer, efectivament.
Doncs moltíssimes gràcies per haver atès avui la trucada de l'Info Migdia per parlar una mica de tot plegat. Gràcies.
A vosaltres.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
1:39, el president de l'executiva local del Partit Demòcrata de Calella, Marbuc, ha valorat a Ràdio Calella Televisió la decisió anunciada ahir per Artur Mas de deixar la presidència del partit per facilitar així que eixampli la seva base social. L'expresident de la Generalitat va dir que ho havia meditat molt, que abandona la primera línia, però no l'activitat política. Davant d'això, Buc ha assegurat que Mas continua sent un gran actiu pel partit i l'ha definit com un gran home d'estat.
No ha entrat a valorar la seva decisió personal, però posa de relleu la persecució judicial a la que està sotmès per haver impulsat el procés.
Sí, doncs un gran actiu que té el Partit Demòcrata. Hem de recordar doncs, que ha sigut un gran president i sobretot doncs, una gran persona d'estat, no? Perquè doncs, en el seu moment, doncs, el 9 de gener, ja va fer un pas al costat per poder doncs, fer govern i va doncs, proposar el president Puigdemont, però a més doncs, també és un president que ho ha donat tot pel país. Doncs, ell va ser l'impulsor del 9-N i mireu doncs, com està, que fins i tot doncs, a part de que ja ho van inhabilitar, doncs, els volen acabar, els volen destruir com sigui, perquè doncs, les seves propietats embargades i tot, doncs, una persecució judicial.
Justament el calendari judicial que té al davant per les causes del 9-N i de l'octubre va ser un dels motius esgrimits ahir per Mas per justificar la seva decisió. En relació al procés, l'expresident va exposar que aquesta pròxima legislatura ha de servir per sumar nous independentistes i incrementar l'actual percentatge del 47,5% dels vots. Buc coincideix en que cal ajustar els tempos a aquest escenari, però seguint en pas ferm.
Les últimes eleccions, els resultats doncs, han sigut molt positius, no arribem al 50% dels vots, les presses ja saben que no són bones conselleres, però bé, en tot cas doncs, hem de seguir en pas ferm i sí que hem de continuar per continuar eixamplant, com hem fet sempre, eixamplar aquesta base social que ja s'ha estat fent doncs, perquè el resultat d'aquestes últimes eleccions, el vot independentista doncs, ha tingut un increment important i continuar remant en contracorrent i amb tota la batalla de males arts que ens estan practicant des del govern espanyol.
Neus Montella, fins ara vicepresidenta del Partit Demòcrata, rellevarà Artur Mas en el càrrec.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Aquest matí s'ha celebrat el sorteig de la campanya Quin és l'ingredient secret d'aquest Nadal? Una gincama dedicada als més petits que s'ha realitzat durant les festes nadalenques. El lliurament de premis es farà dissabte al mateix mercat.
Una iniciativa promoguda per l'Ajuntament de Calella i per la Diputació de Barcelona. Aquest matí hem pogut parlar amb ells per conèixer com valoren aquesta campanya. Bon dia, Núria Parella, tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Calella.
Hola, bon dia.
I Georgina Xufré, responsable de mercats municipals.
Hola, bon dia.
Avui s'ha fet el sorteig, s'han escollit els guanyadors d'aquesta campanya de Quin és l'ingredient secret d'aquest Nadal. Com ha anat aquesta campanya?
Bé, ha anat bé, la mainada ha participat i ha sigut una manera de que quan venien aquí, que al mercat hem tingut altres activitats de dinamització, com el Cagatió, ha vingut el Patge dels Reis, hem fet una minidisco, hi ha hagut alguns dies ludoteca, doncs els nens, a més de venir a fer això, doncs també aprofitaven i feien aquesta gincama familiar.
Com ha sorgit aquesta iniciativa?
De fet, això ha sortit de perquè Calella, el Mercat Municipal de Calella, forma part d'una prova pilot que estem desenvolupant a l'Oficina de Mercats de la Diputació. Calella participa en aquesta prova pilot juntament amb 6 mercats més de la província, 3 més de la costa, que són Arenys de Mar, Canet de Mar i Vilassar de Mar, i 3 d'interior, que són Torelló, Berga i Manresa. Aquests 7 mercats són mercats petitets que els respectius ajuntaments no tenen prou recursos econòmics com per disposar d'una persona que porti les tasques del mercat. I llavors des de la Diputació el que hem fet és contractar una empresa que els ajudi a la gestió diària. I per començar aquesta prova doncs hem cregut oportú organitzar aquesta campanya de dinamització, aquesta gincana durant les festes de Nadal.
Una campanya que ha estat bastant enfocada una mica als nens.
Exacte. Sí, perquè considerem que els nens són els futurs clients del mercat, que moltes vegades no venen a comprar, perquè avui en dia molta gent els deixa a casa i després va la mama o el papa a comprar i els deixen. I precisament per això volíem que els nens vinguessin al mercat i participessin en aquesta gimcana.
Es tenen més iniciatives per dinamitzar el mercat tant des de l'Ajuntament de Calella com des de la Diputació de Barcelona?
Bé, l'Ajuntament i la Diputació sempre treballem conjuntament, tenim molt bona comunicació i a part d'aquest projecte i aquest concurs, doncs sempre anem fent coses i ens ajuden a buscar ens estan ajudant a buscar nous paradistes i sempre treballem colze a colze amb la Diputació. I sí que sempre sabeu que sempre s'hi van fent activitats, també s'han fet els tastets de català, sempre que podem doncs fem coses al mercat i sí que demanem doncs que si alguna entitat o així doncs vol fer alguna activitat, doncs que es posi en contacte amb nosaltres, i encantats de disfrutar d'aquest espai.
Ara els guanyadors d'aquesta gincama els trucareu per telèfon. Què és el que han guanyat?
Han guanyat un joc de Sembra Kit, i sí, es trucaran per telèfon, perquè el que volem fer és el dissabte, aquest dia 13 de gener, a la 1:00 PM, els convocarem perquè vinguin en el lliurament del premi a cadascun d'ells. Intentarem que puguin venir, perquè així se'ls farà el lliurament directament i vindrà la ràdio i la televisió local, segurament.
Un kit de, per sembrar, una mica per donar-los idees ja per començar a fer de paradista, una mica.
Exacte, sí, des del punt de vista del productor, no? Vull dir que ells ja puguin tenir-ho des de casa, no? I puguin veure com evolucionen les plantes.
Doncs moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital de Calella, que va rebre finalment la subvenció corresponent a l'any 2017, va ser a finals de desembre, uns diners que habitualment reben entre juny i setembre. Igual que l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital, moltes altres entitats del tercer sector van haver de demanar crèdits per poder pagar les nòmines del personal a causa d'aquest retard provocat per la intervenció de les finances de la Generalitat per part del govern espanyol, així t'ho han explicat Ollander Drea, des de l'associació.
Doncs sí, així ho ha confirmat el director de l'associació en una entrevista a Ràdio Calella Televisió. L'escoltem. Bon dia, Josep Puig, director de l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital.
Bon dia, tingueu.
A causa de la intervenció de les finances de la Generalitat per part del govern espanyol, les entitats del tercer sector no havien rebut les subvencions en el moment que els tocava, normalment es rebien entre juny i setembre, però actualment les heu rebut ja?
En principi sí, suposo que tothom, perquè va sortir la resolució definitiva, i aleshores ens sembla recordar que vam cobrar el dia dels innocents, el dia 28, el dia 29, no me'n recordo, la quantitat que correspon a tot l'any 2017. Jo entenc que hem cobrat tots el mateix moment.
Normalment rebíeu dos pagaments fraccionats a l'any?
Sí, no, a veure, es rebia una quantitat que era el 90%, i aleshores quan justificaves em sembla que era el 10%. Potser depenia de la tipologia de subvenció o de quantitat assignada de cartera de serveis, que variava una miqueta. Però això rebiadíssim, com m'has dit al començament, entre primavera, estiu, l'any més tard, al setembre, perquè clar, heu de pensar que la major part d'entitats del tercer sector tenen professionals contractats. Per tant, hem hagut de passar el 2017 amb préstecs, diguéssim, per poder pagar les nòmines i fer front a les despeses durant tot l'any, perquè fins al dia 28-29, que no recordo exactament, no hem rebut la quantitat. I clar, això ha significat per moltes entitats doncs haver de demanar préstecs, pagar interessos, un augment de cost i un patiment important, perquè és clar, no sabies ben bé al final què passaria.
Vau rebre aquest dia 28-29, a finals de desembre, vau rebre l'import íntegre de
sí,
tot l'any.
Sí, perquè esclar, és que si ja arriba a pagar una part, vam rebre l'import íntegre, sí.
I amb aquest ja heu pogut pagar aquests préstecs que havíeu de demanar?
Cada entitat, nosaltres sí, hem pogut, diguéssim, arribar a fi d'any, perquè en el nostre cas particular, doncs amb la nostra tresoreria arribàvem just a pagar la paga extra, per entendre'ns, no? Però el mes de gener ja no disposàvem de diners per tirar endavant.
Us han donat alguna pista de com rebreu aquestes subvencions aquest any?
Res de res, vull dir, se suposa de que, bueno, pensa que, repeteixo, depèn de cada, hi ha moltes línies de treball, eh? En el nostre cas la tenim bianual, o sigui, la del 2018 ja la tenim presentada i en principi, en teoria, la tenim concedida. El que passa que de moment no hi ha cap notícia de quan es podran rebre diners del 2018, si serà també tot junt, una part o no. Vull dir, a partir d'ara el que ens toca, sobretot ho farà ja la taula del tercer sector, parlar amb l'administració pública per a veure que ens diguin com ens hem d'organitzar per al 2018.
En tot cas, teniu algun pla de contingència, vist el cas de l'any passat?
Sí, mira, el mateix. Demanar préstecs, diguéssim, d'una manera o d'una altra, per anar tirant endavant, fer activitats pròpies de recollir diners, que això ho fem sempre i ho necessitem, perquè de tot el que fem a l'associació, no... Vaja, les subvencions, diguéssim, totes, aquest any 18 poden augmentar, però el 55%, el 45%, ens l'hem de rascar nosaltres, eh?
Teniu ja pensat alguna d'aquestes activitats per recaptar diners?
Bueno, sí, mira, la primera, i fem propaganda, i a veure si ens en feu, és el dissabte 27 de gener, a Can Salom, els de Gospel Viu fan el seu últim espectacle. Vull dir, és una gent que ja sabeu que ha actuat per la televisió, el Liceu, el Palau de la Música, vull dir, és un grup important en aquests moments, i tenim un acte el 27 de gener, serà el primer acte que farem enguany.
D'acord, doncs moltes gràcies, Josep Puig, director de l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital.
A vosaltres, bon dia.
Bon dia.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Poc menys de 10 minuts i seran les dues. Continuem a l'info migdia d'avui dimecres 10 de gener. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona és el centre més proper aquí a Calella, on es durà a terme la marató de donants de sang entre el 12 i el 19 de gener, entre aquest divendres i el 19 de gener. També els principals hospitals de Catalunya i durant aquest cap de setmana el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. En total s'esperen aconseguir 8.000 donacions per remuntar així les reserves que sempre baixen durant les festes de Nadal.
La marató ha de servir per compensar la baixada de donacions a causa de l'epidèmia de la grip, que està tenint una afectació major que l'any passat. Una persona no pot donar sang fins a 15 dies després d'haver-se recuperat.
No només amb la grip, sinó qualsevol persona que estigui passant una malaltia, que potser estigui prenent antibiòtic per alguna infecció, es recomana que s'esperin uns dies, perquè quan estàs malalt normalment et baixen les defenses i la donació de sang s'ha de fer en plena consciència i sobretot amb l'estat de salut bo per recuperar-se ràpidament. Llavors són donants que evidentment no hem perdut, sinó que temporalment en aquests dies no poden donar. Doncs per suplir aquesta baixada de donants habituals fem aquesta marató.
Escoltàvem Sílvia Delgado, que és la promotora del Banc de Sang i Teixits de Catalunya aquí al Maresme, que ha parlat que aquesta campanya es presenta vinculant la donació a diverses experiències, a l'altruisme, el bon rotllo, la solidaritat, l'alegria i un llarg etcètera.
Els participants a la marató rebran un missatge al mòbil en què se'ls informarà que la seva sang surt del Banc de Sang i Teixits de Catalunya per ser transfosa. Aquest serà el punt final a l'experiència de la donació, una iniciativa que ja funciona en països com Suècia.
Aquest últim pas ens hem adonat que la gent ho valora d'una manera molt positiva i molt gratificant. Saber que la seva donació ha arribat a alguna persona i el fet de poder-li dir, mira, la bossa que tu vas donar avui ha sortit per un hospital i ha arribat amb una persona que necessitava de la teva sang, veiem que és una iniciativa que la gent agraeix moltíssim.
Les persones que vulguin col·laborar amb la Marató, que comença aquest divendres, podran entrar al web maratodonants.cat i reservar hora en un dels punts habilitats. Durant la setmana del 12 al 19 de gener es faran una cinquantena de col·lectes per tot Catalunya. La més pròxima a Calella serà la del divendres 19 de gener a Lloret de Mar, que es farà al Teatre Municipal, i al Centre Cívic al Rieral. La Marató compta amb la col·laboració, entre d'altres institucions, de la Federació Catalana de Donants de Sang, la Creu Roja, amb més dels voluntaris.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
I les últimes informacions en relació a la violació que va tenir lloc a finals de desembre a Llavaneres. Avui hem sabut que ha sortit de l'hospital la veïna de Mataró de 42 anys, la víctima d'aquesta brutal agressió i violació en un camí pròxim a l'estació de tren de Llavaneres. Va ser auxiliada, els ho explicàvem ahir, pels responsables del bar de l'estació, després que l'agressor la llancés a les roques després d'haver-la agredit, possiblement pensant que ja estava morta. Els Mossos d'Esquadra ja disposen d'un retrat robot de l'agressor que s'ha repartit per totes les comissaries de la comarca.
Informacions periodístiques apunten a que els Mossos tenen obertes dues o tres línies d'investigació sobre el possible autor dels fets. Sembla que s'han obtingut imatges del moment en què l'agressor seguia la víctima, que, recordem-ho, anava en direcció a la feina. Aquestes es correspondrien a les càmeres de videovigilància que hi ha al camí que transcorre entre el mar i la via del tren i que és molt concorregut, sobretot per esportistes. En aquest sentit, el cap de la policia local de Llavaneres va negar ahir tenir constància que hi hagués gent que no hagués atès els crits de socors de la dona, un extrem que havia pres forma en les últimes hores. De fet, ahir a Llavaneres hi va haver una concentració popular de rebuig dels fets, seguida per unes 200 persones. També des de la Generalitat de Catalunya, la presidenta de l'Institut Català de les Dones ha condemnat l'agressió entenent que la dona ha estat víctima de violència masclista. Podria ser aquesta una de les hipòtesis en què es coneguessin.
107.9 FM. Al Frankfurt La Riera ampliem la carta. Vine i tasta les nostres novetats com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols a la llauna. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent, tant per beure com per menjar. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. En un agradable i familiar ambient a la nostra terrassa. Frankfurt La Riera, obert cada dia des de les 7 del matí. A la Riera de Capaspre, Calella, el teu punt de trobada. Frankfurt La Riera.
Les millors solucions per tot tipus de construccions i reformes les trobaràs a Big Mat Claramunt. Disposem de materials en estoc i el disseny de reconegudes marques de prestigi. Big Mat Claramunt. Durant 4 generacions oferim materials de qualitat, servei professional i preus competitius. I a més, assessorament especialitzat amb una visió actual dels nous materials per fer realitat la casa dels teus somnis. Big Mac Claramunt, a la Riera Capaspre, Calella, 93-769-0634. Big Mac Claramunt, més de 85 anys al vostre servei.
facebook.com/radiocalella, Twitter, @radiocalellatv.
L'actor i humorista Joan Pera arriba aquest cap de setmana a Calella amb el seu espectacle Joan Pera Capri, un show en el que rememora algun dels monòlegs més coneguts de Joan Capri.
En declaracions a Ràdio Calella Televisió, Pera ha explicat que en la funció hi veurem un paral·lelisme entre ell i Joan Capri, a qui qualifica de mestre.
El Capri i jo teníem una certa relació. Jo era el meu mestre, jo era el seu alumne, i em plau molt rememorar aquells monòlegs, que els vaig barrejant amb coses de la meva vida. Els vaig barrejant amb coses de la meva vida i veiem un paral·lelisme entre el Capri i jo, jo com a representant de la societat que tant el va estimar.
Joan Pere Capri es representarà aquest dissabte 13 a 2:15 de la nit a la Sala Mozart. Les entrades tenen un preu de 12 euros i es poden adquirir tant a la Sala Mozart com a la pàgina web tictacticket.com.
Moltes gràcies, Andrea. Fins demà.
Fins demà.
Acabarem nosaltres l'informatiu amb la previsió meteorològica.
Meti Polit us ofereix el temps.
Previsió del temps amb el nostre home del temps, amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Després de la jornada d'ahir, amb més sol que no pas núvols, avui tindrem al contrari, núvols abundants aquest matí, més clarianes aquesta tarda, en cap cas no tindrem precipitacions, amb vents que seran moderats de component entre l'oest i al sud-oest, uns vents que seran una mica més intensos de cara a aquesta tarda. La situació marítima dominada pel marejol en mar de fons i les temperatures han pujat aquesta passada nit a conseqüència de la major presència de nuvolositat, però avui les màximes seran semblants a les d'ahir, altre cop valors de 14 puntualment, fregant els 15 graus a les hores centrals del dia. De cara a demà s'espera el pas d'una línia frontal poc activa durant les primeres hores de la jornada, per tant, entre la matinada i fins a mig matí aproximadament, els núvols seran més abundants i no es descarta alguna petita precipitació de caràcter feble i poc important aquí al Maresme. Unes precipitacions que es retiraran ja de cara al migdia i que, de fet, durant la tarda desapareixeran del tot, amb una majoria de clarianes, estòtica, hi haurà nuvolades que al Maresme Nord podrien acabar deixant alguna gotellada de cara a demà a la tarda. En tot cas, serien fenòmens ja puntuals i poc importants. Els vents, bàsicament, aponentats de l'oest, sud-oest, al matí sobretot, més febles de cara a la segona meitat del dia, i les temperatures, doncs, entre els núvols que tindrem de matinada i el vent, seran una miqueta més agradables, una miqueta més altes. Divendres el temps s'estabilitzarà clarament, dominarà el sol durant tota la jornada i això farà que durant les primeres hores del dia les temperatures mínimes siguin més baixes, mentre que, per contra, les màximes pujant lleugerament. Per tant, una situació que de cara a les properes hores vindrà marcada per aquesta línia frontal, sobretot que dijous al matí ens pot portar algunes pluges, poca cosa, i per un lleuger descens de temperatures que tindrem una mica més pronunciat de cara a les primeres hores de divendres. Per tant, una situació en conjunt força tranquil·la, tot i aquest petit canvi de temps que tindrem durant les primeres hores de dijous.
Net i Polit us ha ofert el temps. Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Net i Polit.
Només ens queda acomiadar-nos fins demà. Ara, les notícies en xarxa. Adéu-siau.